10 i 36 minuts, moment de parlar d'història com tots els dimecres, avui amb el Jaume Espina i les seves històries de Sant Cugat. Jaume, què tal?
Hola, bon dia.
Re, benvingut. Vas venir ahir, però avui et tornem a tenir...
Això és casualitat.
No se't traiem de sobre.
És addicte.
Com a molt passarà un cop al mes.
Aquest que hem sentit és el Jordi Franquesa, que és el personatge que acompanya avui el Jaume. Jordi Franquesa, que té una història per explicar.
Home, déu-n'hi-do. A part que té 88 anys, amb la qual sembla més jovenet, però bueno...
Sí, us feia la mateixa... Ai, perdó.
Només en tinc 11 menys, però bueno, escolta. Realment és una persona que ha viscut... vaja, des dels anys 30, neix l'any 30, fins avui ha viscut... tota la història de Sant Cugat. És un de les persones artífices de moltíssimes coses en el poble, no? Llavors, té una història curiosa. Vull dir, els pares no són de Sant Cugat. El pare neix, si no estic mal fixat, a Plegavalls.
Plegavalls, tocant a Tàrrega.
I la mare és de Palau d'Argençola?
Anglesola.
Anglesola.
Més o menys. Escolta, la cosa... Doncs orígens a Lleida, eh?
Orígens a Lleida, sí.
Però com arriben a Sant Cugat?
Bé, el meu pare arriba perquè quan va acabar l'Emili es va trobar que al anar a buscar feina hi havia una batalla de sindicats en aquella època, el Sindicat Únic i Lliure, que es fotien trets pels carrers de Barcelona, i l'amo on havia estat, que estaven tots de gust, doncs li diu que el sindicat, si no està sindicat, no el pot agafar. I bueno, ell va anar al sindicat per apuntar-se, allà es va trobar amb un tio que era amic del seu germà, que era el que estava prenent nota de la gent que es volia apuntar, i aquell que sabia què passava li va dir: mira, marxa de Barcelona, no t'apuntis a cap sindicat perquè acabaràs fent de pistoler per aquí. I llavors ell se'n va anar a buscar feina, em va trobar a Terrassa, i a Terrassa va un moment que no es va entendre amb l'amo, va voler tornar a Barcelona, amb el tren, al passar per Sant Cugat, doncs...
A mig camí, no?, allò que...
Sí, però... Ai, coi, aquest poble no hi ha estat mai. I va baixar. Va trobar feina a Sant Cugat, més tard hi va trobar la meva mare feina a la mateixa casa, es van enamorar, tal...
I d'aquí va sortir vostè.
Aquí, jo i el germà, sí.
Doncs vinga, escolti, i vostè a Sant Cugat tota la vida, no?
Jo sí, amb això, sí. I com que el meu pare sempre va voler integrar-se... Ja de solters, amb un grup, van fundar, que no va durar, els agradaven molt les sardanes, van fundar el Foment de la Sardana a Sant Cugat. No va durar massa, però bueno, anivaven sardanes. Acabada la guerra, va ser dels primers que van buscar, o es van organitzar, una mica impulsat pel doctor Pila, a muntar el primer grup que feien futbol, en un temps... representava que era el president del Sant Cugat, no sé si en queda constància o no. Vol dir que era un home que es va integrar també molt en el poble, no?
I llavors...
I a mi m'ha quedat... Vaig agradar alguna cosa.
Sí, sí. És evident que la seva trajectòria, vull dir, hereda coses d'aquestes.
La infància del Jordi... va ser la infància en un poble, totalment.
Totalment. Esclar, en aquell moment Sant Cugat no sé si arribaven els 6.000 habitants... I clar, jo li explicava l'altre dia al Jaume, clar, jo he vist que en el carrer Major, en aquella època era el número 11, ara, com que llavors el senyor Bernil els va decidir que el centre del poble era l'Ajuntament, amb la qual és una idea absolutament equivocada, perquè l'Ajuntament pot canviar de lloc i cada vegada hauríem de canviar el sentit de les numeracions dels carrers, quan històricament el centre del poble és el monestir, era lògic que fos a partir del monestir. Bé, ho va canviar. Allò era l'11, ara és el 24. I dos portes més amunt hi havia el col·legi del senyor Esqueta. Es deia Nuevo Colegio de Fomento. Ell era navarro, el avi Esqueta. I jo li deia, no, Jaume, jo vaig anar a col·legi perquè sortia de casa, a casa era un forn, les portes eren obertes, jo ja tenia un anyet i mig, m'ho expliquen, que d'això jo no en tinc ni en remota idea ni memòria. Es veu que jo sortia de casa, veia nanos allà jugant en el carrer, i clar, un nano, doncs hi ha nanos cap allà. Després aquells nanos entraven en una casa i el joc s'anava amb aquells nanos.
Ah, molt bé.
I llavors, com que eren veïns, la senyora mestra enviava una nena a casa, en el forn, i senyora Cecília, anar a buscar el nen que el tenim al col·legi. Això un dia i un altre i un altre i un altre. La senyora, la meva mare, li va dir a la mestra, mira, aquella època em sembla que pagaven 5 pessetes al mes. Va dir, passi'm el rebut. Ja, i jo, des dels 18 mesos, vaig anar a col·legi. Vol dir que els hi va costar molt, però una mica de treure amb la burreria, penso que se'n van sortir una mica.
No, i també tens una anècdota en quant al nom, perquè estaves a punt de dir-te Jeroni.
Sí, bé, és que quan jo vaig néixer, jo...
Hosti, avui és el dia dels mòbils, avui, eh? També el Pablo...
És que jo amb això no hi estic acostumat a anar a la ràdio i no havia fet res d'això.
El Pablo Jiménez també li ha sonat el mòbil a la secció anterior. Avui, avui deu ser el dia. Però... Si vol, Jordi, Joan Maria, podem venir, l'agafem un moment i el traiem de...
No, mira, el paro.
Home, tampoc cal ser tan radical, ja però és igual. Ja està, el tenim.
Ja està parat.
No hi havia mòbils, llavors.
No, és que això m'ha fumut.
No hi havia mòbils.
El que és això, jo tenia... Hi havia un nano que havia... germà meu, tenia 22 mesos quan jo vaig néixer. Però ell havia tingut una infecció i febres i estava malalt. Esclar, la meva mare...
I es deia Jordi.
Es deia Jordi, ell era el Jordi. Llavors la meva mare havia d'estar a la botiga, va ser fins als últims dies de parir.
Clar, perquè llavors això de les baixes de maternitat no...
Exacte, i no tenia ningú més que l'ajudés, amb el pare feia el pa, però el que despatxava era la meva mare, i amb tota la panxa, doncs ella estava a la botiga. Total que el nano sols a casa, en el pis de dalt era on hi havia les habitacions. El nano, 22 mesos, no es va aguantar en el llit, es va aixecar, el van vestir, però va recaure i va agafar una pulmonia. Aquella època la pulmonia era pràcticament mortal, en petits i en grans. I bé, doncs 11 dies després de néixer jo, ell es va morir. No? Mm. I jo m'havia dit Josep com el meu pare, i el meu pare doncs li havia dit al secretari del jutjat que en aquella època no anaves i apuntaves, li deies al secretari del jutjat pel carrer i ella se'n cuidava. I li van dir, doncs, tenim un nano, s'ha dit Josep, i el senyor Serradell, doncs, no sé si s'ho va apuntar o no, o ho va fer de memòria, però total que al cap d'uns dies, el meu germà va morir, vam passar uns dies, i la meva mare va dir que ella volia un Jordi. Estava acostumada a dir Jordi el nen, i que ara un Josep li venia de nou i volia Jordi. De tant, jo m'havia de dir Jordi. El meu pare es trobava normalment en el bar de Caltadeu. Reunia molta gent.
On era aquest bar?
Al carrer Santa Maria. Era un fonda, i va haver una fonda que
la fonda Tadeu
molts
era
anys
molt,
va ser famosa, i eren famosos important. Els peus de porc de les Oloretes. Feia uns peus de porc que venia gent de fora a menjar peus
de porc. Però vostè ho diu com si jo hagués de saber on és, això. També el Jaume també ho fa, això. També ho fa.
Bueno, és que sou jovenets, coi.
No, a més em passa una cosa, i aquesta és una altra anècdota, ho sento, perquè us fotre
no, home, no, si vol, per això l'hem convidat.
Però resulta que hi ha gent de Sabadell que em diu no queda ningú de Sant Cugat. Dic, perdona, hi ha una quantitat de fills dels teus amics que no saps qui són. I llavors, esclar, per mi la gent que està a Sant Cugat em sembla que és de Sant Cugat. No sé si heu vingut de fora, perquè m'he trobat, i això ho vaig descobrir quan vaig tenir la botiga de la papereria al carrer Santa Maria, doncs que venien xicots, noies, que té tal cosa, no, com ho pot portar? Sí, com te dius? Em vaig trobar amb una noia, Teresa Boldú. Boldú d'aquí, soc filla de l'Andreu. Hòstia! Jo no sabia qui eres. Però doncs això em passa amb una pila de gent que no sé qui són, i llavors i em coneixen a mi. I llavors em diu, no, és que jo sóc el fill del Joan Maren. Ah, cony! M'entens? Per tant, jo quan us veig a Sant Cugat, jo no sé qui era la gent de la ràdio, quants n'hi ha de Sant Cugat o de fora.
Sí, jo no sóc de Sant Cugat, eh? Visc a Sant Cugat, però no sóc de Sant Cugat.
La Fonda Tadeu, que era famosa, estava al carrer Santa Maria, on ara hi ha una mena de galeries que van ser una mena de fracàs, sí, que es pensaven que farien com l'Avinguda del Llum, sí, o alguna cosa així, i va ser un fracàs. I allà era Cal Tadeu, que hi va haver cine després, i era una fonda, doncs. I es reunia bastanta gent. I era un restaurant i el bar d'una certa categoria a Sant Cugat, en el poble de...
Estàvem al registre civil, per cert, que no ens perdem,
bueno, total, eh? Que allà es trobaven amb el...
Registre civil.
Perdó, el registre...
No, sí, el registre aquí a Sant Cugat de l'Ajuntament, el civil. Es trobaven molta gent allà, i el meu pare hi trobava el secretari del jutjat, que es deia Serradell. Sé que al cap d'uns 15 dies li va preguntar, ja ho hem inscrit el noi, perquè molta gent a Sant Cugat, va resultar que quan havia de fer l'Emili o els 20 a casar, no havien estat inscrits, s'havien oblidat. Un era famós que ho apuntaven als llibrets amb el paper de fumar, i després, segons com, no se'n donava compte que tenia escrit, lligava un cigarret i es fumava el nom que havia de dir. I altres, un altre, el senyor Murillo, que era un farmacèutic del carrer Santa Maria, ho apuntava al puny de la camisa, que a l'època feien uns punys postissos i uns colls postissos, ho apuntava allà, i si no se'n donava compte, el donava a rentar, s'esborrava, i aquella persona...
Ja no estava inscrita.
A Sant Quan n'hi va haver uns quants que no van ser inscrits. El meu pare li diu, ja ho heu fet? I li diu, cony, encara no, perquè anava així, es veu això, aquella època, el jutjat de pau. I li va dir, és que no s'ha de dir, Josep, la dona vol que es digui Jordi com l'altra. Va, al cap d'uns dies li va preguntar si realment ja ho havia fet. Cony, encara no, es veu que va trigar, no sé si va trigar a apuntar-ho, que per sort la data la va guardar. Em sembla que va trigar un mes i mig. I... no, encara no, ja, sí que ho haig de fer. Però diu, ja li fots un nom ben estrany, ja. Diu, home, Jordi, tan estrany. Diu, ai, no, diu, em creia que havies dit Geroni. Vol dir que si se n'arriba a recordar, m'apunto i soc Geroni.
També, escolti, tothom, al final el nom no el triem, no?
No, res.
No pas fer res. A veure, vostè ha estat molt posat en el món del comerç, de Sant Cugat, el coneix,
A casa eren forners... ens coneixíem pràcticament tots en aquella època. Jo em recordo que el carter no mirava mai adreces. Jo quan vaig anar a estudiar a Barcelona i amics em deien si t'escric quina adreça poso? I deia, tu poso Jordi Francesa Sant Cugat i no te mullis qualsevol nom de Sant Cugat. El carter et canviaves d'adreça i ell li fotia un pit, no mirava l'adreça, sabia qui era i on vivia i el portava a la casa. Era comodíssim. I bé, doncs llavors ens coneixíem tots. I en aquella època era molt normal, els nanos amb els amics de col·legi, anaves una a casa de l'altra, i això feia que en aquell moment, doncs, com que venien fills de manyans, fills de fusters, fills de pagesos, veies a cada casa una mica com es movia aquell ofici. Vull dir que tenies una mica idea més global de què feia la gent del poble. I és clar, ens coneixia. Sí.
Perquè tu treballes fins als 27 anys al forn
del pare? Fins
als 27
vaig estar al forn, i aquella època, doncs, imagina, encara, ja era el 57, però encara estava la cosa més o menys regulada i reaccionada, i era molt... El meu pare tenia una mania de que la feina era el primer, i ho va tenir sempre. La feina era el primer, i no va fer vacances mai.
Mai, ni una sola vegada.
Mai va fer vacances.
Ni un dia lliure.
Mai. Perquè, a més, el diumenge, en aquella època, ell, el diumenge a la tarda, preparava el llevat de la fornada que s'havia de fer la matinada del dilluns. Vol dir que poder marxar de Sant Cugat, hosti, i a mi m'agradava sortir a la muntanya i anàvem a esquiar, això, i jo lligar-me així, total, que jo a l'any 57 li vaig dir que jo no seguia de forner.
I, com s'ho va prendre?
Home, li vaig fer un disgust, perquè ell havia aixecat una mica un forn que quan el va agafar estava molt avall, estava... De manera que fins el va adquirir perquè va pagar la hipoteca que tenia el forner, perquè normalment que ho feia, doncs, no, perquè li servissin farina, havia hipotecat la seva casa amb una farinera, amb una fàbrica. I el meu pare va comprar allò. Vol dir que va adquirir així el forn i el va fer pujar. I és clar, llavors que el noi, doncs, li diu que...
I no hi havia cap germà més, cosa. No?
No, perquè la gran havia mort i el que venien eren dues germanes.
Uh-huh. Doncs, a veure, més enllà del al final, vostè també va tenir durant molts anys una prepareria, una llibreria.
Sí. Quan vaig plegar, vaig estar fent de... Com que havia estudiat a l'Escola d'Altos Estudis Mercantils de Barcelona...
Altos Estudis, eh?
Llavors sí. Era... Home, sí, és que llavors era la Facultat d'Econòmiques. No hi havia facultats d'Econòmiques a la universitat.
Era la de
quan jo parlo, els titulats eren els premis mercantils, una escala superior era que en deien professor mercantil, feies professorat, i el súmum eren els intendents mercantils, un dels quals era el senyor Pere Gual Villalbí, que va ser ministre de Franco, que va ser director de l'Escola de Comerç, a la carrer Balmes, això, a l'antiga presó de dones. I jo havia estudiat allò, i llavors, doncs, quan vam deixar el forn, jo vaig entrar com de comptable en una empresa que es dedicava, el tèxtil, que es dedicava a filatura d'estam i a vendre fil, per això, per fer jerseis i aquestes coses, no? I vaig estar, doncs, de comptable en allà, més endavant amb una empresa que havia fet conjuntament amb aquesta, que era una tintoreria, vaig estar també com a cap administratiu en aquella empresa, que es deia Magepsa, que estava aquí on ara hi ha un aparcament aquí darrere del monestir, i després es va fer una fàbrica que encara existeix, l'edifici a les Fonts. Vam anar allà i va haver un moment que doncs ja teníem quatre nanos, no, tres en teníem, i la meva dona deia, jo l'únic que havia sapigut fer, perquè a casa seva la meva dona era de Gràcia i tenien una papereria a casa seva, jo el que conec és això. En aquell moment la botiga que tenien aquesta, que en deien a Cal Carter, el carrer Santa Maria, davant d'on havia el Tous, que era pastisseria Alegret aquella època, i era la papereria, quasi bé, sí, n'hi havia una altra, però era la important de Sant Cugat. Total, que amb ajudes de molta gent que em va avalar vaig poder recollir els diners pel traspàs que demanava, que em va fer tocar el cap amb la cua, suposant que tenia cua, i va ser com vam agafar la papereria. I a la vam tenir 30 anys fins que ens vam jubilar.
I llavors hi ha tota una sèrie de coses referent a les activitats. Que...
Bé, esclar, de jove... clar, jo, com que allò que us deia del col·legi que hi entrava quan tenia 18 mesos, jo sé que no era massa bon nen, i la meva mare, que no es fiava massa de que jo corrés pel poble, sobretot perquè tenia algun amic, que després va ser un tio extraordinari, però que tenia molt mala fama, doncs, quan sortia aquell era amic meu i es veu que feien maleses. I la meva mare va demanar en el col·legi, en aquell col·legi hi havia nois i noies que feien repàs, que en dèiem classe de nit, que entraven pràcticament el que eien de la tarda, cap allà a les 6 o les 7, fins a les 9. I la meva mare, perquè jo no anés fent el...
Fent maldats pel carrer.
Algun fet pel carrer. Jo intento ser una mica comprensiu amb mi mateix. I la meva mare, doncs, va demanar si em podia quedar empalmant amb els de classe de nit. De forma que jo, en aquell col·legi, m'hi passava 9 hores cada dia. De 9 a les 12. I de les 3 fins a les 9 del vespre. Sí, i va arribar el moment que hi havia, per mi, eren com de casa meva, la família. I a part, amb el que després va heredar, quan va morir el fundador de l'escola, el senyor Càndido Esqueta, quan jo tenia 11 anys, recordo que és la primera persona que quan va morir vaig plorar, i jo havia rebut bastant, perquè era un senyor que havia...
Càndido no era del tot, oi, a vegades?
No. I, a més, en aquella època, a la normal, que es deia que era l'escola de mestres, els ensenyaven que la letra con sangre entra.
Jordi, ens queden poquets minuts.
Hòstia, quina llàstima.
No, tranquil, que exacte, l'emplaço a que continuem un altre dia, eh? Perquè el Jaume, com que ve una vegada al mes, el proper mes, potser podríem tornar a venir. Perquè m'ha fet aquí una sèrie de punts molt interessants que li preguntaré també, perquè vostè va tenir una etapa com a polític a la ciutat.
Darrerament, sí.
A més, m'interessa també que vostè entra en política per evitar que es fessin blocs a la carretera de Cerdanyola.
Bé, això és el que em va convèncer el doctor Garrig, per ser d'entrar en aquest local que hi ha aquí davant.
Ja en parlarem de tot això, perquè és que si no, no hi cabrem. En tot cas, vostè també va tenir molta vida al món associatiu, oi que sí?
Doncs déu-n'hi-do, això, doncs, vam ser fundadors de l'Orfeo de Sant Cugat, de l'agrupació teatral Maragall, amb el Canes, l'Orfeo amb l'Esqueta. La guerra... Es van començar a fer, curiosament, i abans amb micròfon tancat en havia parlat amb el Jaume, que hi havia gent en l'època acabada la guerra que va tenir càrrecs i que en realitat no eren absolut franquistes. El que passa que havien d'ocupar, hi havia llocs que les havien d'ocupar, i aquí hi havia un home, el Manuel Ferrés, que és el que va recuperar bastoners a Sant Cugat, que els bastoners encara no ho saben, els actuals no ho saben. No ho saben perquè ha sortit un escrit que diu que no hi va haver bastoners des d'abans de la guerra fins a l'any 92, i ho il·lustren amb una foto de l'any 47, vull dir que queda una mica...
Sí, amb això...
I vam entrar amb aquesta mica de moviments culturals, amb les primeres obres de teatre...
Amb obres de teatre... Tot això. Jo sé que vau representar inclús obres d'Albert Torbrecht, sí, que en aquella època era...
Sí,
Gitura, que diuen les italians.
Fèiem teatre en una sala que hi ha aquí baix.
Jordi, haurem de deixar això per un altre dia, perquè doncs, se'ns acaba el temps.
A mi em crideu quan
però,
em vulgueu,
no, de veritat,
no tinc res a fer de veritat, i m'ho passo de...
De veritat que l'emplaço, a més viu aquí al carrer Major, ho té aquí
sí,
al costat.
Sí, i a més, mira, la meva dona em deia, la meva dona era una gran escoltadora, i em deia, tu xerres molt i escoltes poc. I em deia, Déu et va donar dues orelles i una boca. Vol dir que has d'escoltar el doble del que parles. I com que soc xerraire, les no em ve d'aquí.
Doncs ens emplacem per la propera secció, Jaume. Pues, ja no et deixo triar. No, no et deixo triar el tema perquè ens hem quedat
fins que... Reprendrem la,
exacte, reprendrem la conversa.
Tampoc voldria tapar ningú.
No, que va, que va.
Molt, és important que jo.
Moltes gràcies. Per nosaltres, vostè avui és aquesta hora és el més important, com sempre, qui ve aquí. Nosaltres marxem, ho fem, com sempre, amb música local, ho fem avui amb Fam de Funk i The Top of the Groove. Marxem fins demà a les 9 del matí, que tornarem al Sant Cugat a fons en un horari ja normal. Els dimecres sempre és més curt, però demà tornem a fer dues hores de programa, aquest programa que hem fet que us parla Albert Prat i el Josep Maria Casas, el control tècnic. Que vagi molt bé i fins demà a les 9.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.